Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, són les 9. Comença aquesta setmana decisiva per la investidura de Pedro Sánchez. Avui l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el president Quim Torra presidiran una reunió a Brussel·les amb els diputats de Junts per Catalunya, el Parlament, el Congrés i el Senat, així com amb els consellers del govern, on abordaran les negociacions sobre la investidura del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, entre altres qüestions de l'actualitat política. També demà tindrà lloc la reunió entre els socialistes i Esquerra Republicana a Barcelona. Miquel Iceta preveu una reunió favorable, ja que veuen els republicans una voluntat clara d'arribar a un acord i tirar endavant un govern de coalició. S'espera que tots dos partits aportin escrits per tal de presentar una taula de diàleg. I finalment, també, durant aquesta setmana, la Junta de Tractament de les Presons s'haurà de pronunciar sobre si els líders polítics independentistes empresonats pel govern podran gaudir de permisos per veure la seva família. Canviem de qüestió. L'any 2020 és la data fixada per la Generalitat per aplicar l'impost de CO2 dels cotxes, una mesura amb la que esperen recaptar 40 milions. El conseller Calvet ha explicat que en un futur s'espera una incrementació progressiva de recapte de fins a 150 milions d'euros i que els diners recaptats per aquest tribut vagin íntegrament destinats a fer millors polítiques ambientals i climàtiques. Anem a plan internacional. Detingut el propietari de la fàbrica de Delhi, on van morir més de 40 treballadors i 60 intoxicats pel fum. Els treballadors dormien dins l'edifici de 6 plantes, situat en una zona de carrers estrets. La fàbrica era una instal·lació il·legal que no disposava de mesures contra les flames, no tenia llicència i disposava només d'una porta d'entrada i de sortida, segons ha confirmat el director del Servei de Bombers de la capital de la Índia. I ja per acabar, un punt de l'agenda. Avui a les 7 de la tarda, presentació del projecte Mou la no violència amb Sheila Vilaseca, Antoni Soler i Joan Morera, Cristianisme i Justícia.
Ràdio Estel.
Hola, sóc en Sergi Mas i esteu escoltant aquesta música Cinquenter, que és la sintonia de Cinquenters. Us hi espero cada dia, de dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel, per parlar de les coses que ens passen als Cinquenters.
Los elfos hacen que los regalos vuelen por todos lados y aparezcan donde estamos nosotros, ¿ves?
Ahora el Corte Inglés les ayuda para que no carguen con las compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social, perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Mercè Raga. Tirant pel dret. Espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Iniciem, doncs, l'espai Tirant pel dret amb els companys de Digestum Legal. Avui us volem plantejar aquest tema. La sentència del Tribunal Constitucional de maig del 2017 va anul·lar una part de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana. D'acord, més conegut com a plusvàlua municipal. De ben segur que us ha sonat aquest nom aquests dies, plusvàlua municipal. En aquesta situació, ha deixat aquesta anul·lació de l'impost? Quins efectes té, quines conseqüències ha tingut i quin és el futur de l'impost? O dit d'una altra manera, més pràctic, estic a pagar aquest impost ara o es poden reclamar el que ja hem pagat? Abordem l'abast d'aquesta sentència i també de les seves conseqüències pràctiques. Ho fem avui amb Ricardo Calvo Moliner, ell és economista i assessor fiscal, i l'advocada Marta Jové, de Santi Esteban. Què tal, com esteu? Benvinguts els dos.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Mercè. Molt bon dia. A veure, ara, Marta, que no t'escoltàvem.
Bon dia, Mercè.
Vinga. Doncs, escolteu, clar, suposo que els nostres oients, ara mateix, quan els fem aquest nom, no? Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbanes, queden així com una mica desubicats, però si els hi diem plusvàlua municipal, ha sonat, aquestes darreres hores, aquest impost. En què consisteix, per situar-los? Ricardo.
Sí. Bon dia, Mercè, de nou.
A veure, sí, l'impost aquest de nom molt llarg, però que sí. És conegut per tothom com la plusvàlua municipal, és un impost que gravava, i ho dic en passat, gravava l'increment que tenien els terrenys quan es feia una transmissió d'un immoble. Aquest increment venia fixat per el valor catastral que tenia fixat en l'IBI, en l'impost de béns immobles, la contribució.
D'acord.
La que tothom també coneixem com la contribució. Llavors, aquest increment que havia a la transmissió de la propietat, entre el moment de l'adquisició i el moment de la venda, aquest increment venia gravat amb una sèrie de coeficients, correctors, que s'ajustaven, i es venia a gravar pues, simplement el fet de que canvies de mans i el fet de que havia augmentat de valor. Això, aquest impost, tal com estava fixat, històricament sempre havia sigut molt havia portat molt de conflicte, perquè fa molts anys havia la costum de que ho pagava el que comprava, amb la qual cosa, com que en realitat qui era el subjecte passiu, qui tenia que fer front a l'impost, era el que venia, ja es començava a crear una sèrie de problemes. Ja d'uns anys que avançar, ja va haver-hi la costum d'acceptar tothom, que el que tenia que pagar era el que venia, i en les escritures ja no es pactava això, i se liquidava realment el que tenia que suportar-ho, que era el que venia. Tot això va comportar una sèrie de situacions que ja històricament se venien gravant i que creava molt de conflicte perquè no era un mecanisme gaire objectiu el que se venia fent fins ara, que n'hi ha hagut la sentència que s'ha esmentat.
Què ha passat ara? Què ha passat perquè sigui anul·lat aquest impost?
A veure, arrel d'aquesta situació que te deia de conflicte, que no era un sistema que fos massa objectiu,
sí.
Donava peu a temes de recursos, perquè en realitat el valor catastral és un valor que fixa l'Ajuntament de manera, pues, bueno, motivant-lo, justificant-lo, però és un valor que dona l'Ajuntament, o sigui, no acudeix a cap mercat a dir si aquest valor és veritat que objectivament ha pujat o ha baixat, sinó que és el valor catastral, és un valor que l'Ajuntament va assignant. Clar, en aquests anys passats de crisi màxima, aquests valors en el mercat eren uns i en els valors catastrals eren uns altres. S'ha donat una situació que era molt, molt, molt normal, que era que la gent, en aquests anys de crisi, s'ha venut perdent diners. Ha venut immobles perdent diners. Clar, no tenia massa sentit pensar que m'estaven gravant un guany patrimonial o un guany d'una transmissió quan realment jo estava venent a pèrdues. Això s'ha anat recorrent, i al final va haver-hi, ara al maig del 2017, una sentència del Tribunal Constitucional que el que deia és que el mecanisme que fixava aquest tribut era un mecanisme que no complia amb els requisits constitucionals. Llavors va eliminar tres preceptes de la normativa, bàsicament l'article 107 i el 110, en els quals, de fet, el que feia era tota la part de base imposable la suprimia i de gestió de l'impost. En la pràctica és la inaplicabilitat d'aquest impost. No es pot aplicar perquè li falta suport legal al declarar-se nul, de més, des de l'origen del tribut.
Mare meva. I, per tant, té efectes retroactius, estem parlant.
Clar, a veure, aquí ara entrem en un tema que ara parlarem i explicarà millor la Marta, que és el tema de fins a on podem reclamar o quan podem reclamar.
Per tant, ens situem. Primer de tot, si m'ho permeten, anem a donar el telèfon del directe, perquè potser hi ha algun oient que ara mateix doncs, es vegi implicat amb aquesta plusvàlua municipal. Truqueu-nos, si voleu, 93-409-2771 o bé 93-409-2772. Els companys de Digestum Legal estan a la vostra disposició per escoltar-vos si teniu algun dubte al voltant de la plusvàlua municipal, si us heu vist afectats o si us podeu veure afectats per aquest impost. Ricardo Calvo Moliner, economista i assessor fiscal, i l'educada Marta Jové de Santi Esteban doncs estan aquí amb nosaltres per atendre els vostres dubtes. 93-409-2771. Recapitulem. En quina situació ara mateix està l'impost?
Marta. Per entendre en quina situació està ara, hem de partir una mica de la sentència del Constitucional de la que parlava el meu company.
Sí.
En aquesta sentència el que es va dir és que eren inconstitucionals i, per tant, nuls alguns articles de la Llei d'Hisendes Locals, perquè aquesta llei no havia previst excloure l'impost en casos en què no hi havia guany. Val? O sigui, una mica el problema va venir per aquí. Anteriorment, generalment, quan es feia una adquisició i després una transmissió, hi havia un guany, es liquidava l'impost i ja està. Però, clar, a partir de la crisi, què va passar? Que moltes vegades, o la majoria de les vegades, es venia un preu per sota del que s'havia comprat. I, per tant, no hi havia guany. I què passava? Que s'havia de liquidar igualment l'impost i pagar l'impost. Doncs el Tribunal Constitucional va dir, no, quan no hi ha guany, és nula aquesta norma.
Val.
Val? Què va passar després? Que es presentaven recursos als jutjats i als tribunals, i alguns tribunals i jutjats deien que, com que el TC havia declarat nul l'article que regulava l'impost, doncs que fins que el legislador no aprovés una altra llei regulant aquest impost, no es podia exigir, ni tan sols si hi havia guany, eh? O sigui, els jutjats deien no, era nul, i per tant no es podia exigir, i en canvi hi havia doncs, uns altres tribunals que deien que no, que l'article només era nul si hi havia pèrdua. Però que si hi havia guany, doncs continuava vigent i, per tant, doncs s'havia de liquidar. Bueno, davant d'aquest galimaties, el Tribunal Suprem va venir a donar la raó als que sentenciaven que si hi havia guany, l'impost s'havia de pagar. Però, afegint que correspon a l'administrat, i això és molt important, demostrar que efectivament no hi havia guany. Això és molt important perquè fins aleshores l'única regla de càlcul vàlida era la que acollia la pròpia llei. Ara, a partir d'aquesta sentència del Tribunal Suprem, tu, aportant altres mitjans de càlcul,
sí,
si tu demostres que no hi ha guany, no has de pagar aquest impost. Per això aquesta sentència que ve a matisar la del Tribunal Constitucional és molt important. No només perquè circunscriu els moments de liquidació a guany, sinó perquè tu tens el dret a demostrar que no tens un guany, i en tot cas ja serà l'Ajuntament qui farà prova en contra. Per tant, actualment partim en principi de que si he perdut diners amb la venda no hauré de liquidar l'impost, però si he guanyat sí. Però hi ha un element més a tenir en compte i que ha portat bastanta cua, això. Què passa, per exemple, si jo tinc un guany? Efectivament, jo he venut i he patit i tinc un guany. I liquido aquest impost, però resulta que el benefici que em queda després d'haver pagat aquest impost és ínfim o nul. Per dir-ho d'alguna manera, ha sigut, jo he pagat perquè he tingut un guany, però el que he hagut de pagar en quantitat d'impost de plusvalor és tan alt que al final resulta que és com confiscatori, perquè m'he quedat amb un guany molt petit o fins i tot pagant he arribat a perdre, no? Doncs això també es va plantejar davant del Tribunal Constitucional i amb una sentència de finals d'octubre, o sigui d'ara fa molt poc, es va sentenciar que quan hi ha guany però el liquidar l'import resulta un import tan alt que quasi no tinc guany o perdo, doncs aquesta liquidació també serà nul·la. Per tant, resumint tot, resumint tot, és nul·la en dos casos. Quan no he obtingut cap guany en l'operació de compra-venda, o quan he obtingut guany però he de pagar tant en concepte d'aquest impost que resulta confiscatori.
D'acord, ho tindríem així. I recordem als nostres oients que quan estem parlant del Tribunal Constitucional és que, a veure si ho entès bé, o sigui, que hi ha un article d'aquesta llei que va en contra, diguéssim, de la Constitució,
sí,
que causa un perjudici al ciutadà i, per tant, es declaren aquests articles concrets, no la llei sencera, sinó aquests articles concrets nuls de ple dret.
Exacte. O sigui, el procediment és que un jutge està coneixent d'una qüestió, la que sigui, i en el moment d'aplicar una norma, una llei, o un article d'una llei, té dubtes sobre la seva constitucionalitat.
Clar, què passa aquí, llavors?
Què passa aquí? No, tinc dubtes, què faig? Suspenc el procediment del que estic coneixent, elevo la qüestió al Tribunal Constitucional, que vol dir que li faig la pregunta i li dic, això ho puc aplicar o no ho puc aplicar? Això és constitucional o no ho és? No? I això és una qüestió d'inconstitucionalitat. I a partir d'aquí ha passat tot el que ha passat.
Déu-n'hi-do el que ha passat. Ricardo, escolteu, quines liquidacions, ara perquè potser ens estan escoltant els nostres oients, quines liquidacions es poden recórrer després de conèixer doncs, aquestes novetats pel que fa a aquesta plusvàlua municipal? Marta.
Bueno, doncs quines poden liquidar? Quines es poden recórrer?
Vinga.
Bueno, parlaré una mica del procediment.
D'acord.
Vale? Per recórrer. Sobre les passes que han de donar els contribuents per reclamar l'impost que s'ha cobrat indegudament, el primer que cal tenir en compte és si l'Ajuntament gestiona aquest impost a través del sistema d'autoliquidació o de liquidació, perquè és diferent. En autoliquidació és el mateix obligat tributari qui comunica a l'administració totes les dades necessàries per a la liquidació del tribut. Mentre que les liquidacions és el propi Ajuntament qui gira l'acte resolutori. ¿Vale? És ell el que diu, he tingut coneixement de que hi ha hagut això i aquest és l'import que m'has de pagar. Depenent d'una opció o altra, el procediment per reclamar serà diferent. Per reclamar una autoliquidació, el primer pas és presentar una sol·licitud de rectificació i devolució d'ingressos indeguts. El termini que disposa l'Ajuntament és de 6 mesos. Si en aquest termini no es rep resposta, doncs s'entendrà desestimada la mateixa. En el cas d'autoliquidació, cal tenir clar que tinc 4 anys, per demanar aquesta sol·licitud de rectificació. Són 4 anys. Un cop la presento, l'Ajuntament té 6 mesos per dir si em tornes diners o no. El següent pas, davant la desestimació denegatòria expressa o presumpta, si és el cas que l'Ajuntament diu que no torna, aleshores s'ha de posar en un mes un recurs que es diu recurs de reposició o una reclamació econòmica administrativa en els municipis que compten amb Tribunal Econòmic Administratiu. En els dos casos el termini és d'un mes, com he dit. O sigui, jo tinc 4 anys, faig la meva petició de devolució d'ingressos indeguts, l'Ajuntament em diu que no, tàcita o presumptament o expressament em diu que no, i jo tinc un mes per fer un recurs de reposició. A partir d'aquí, si no contesta o contesta que no, ja me n'he d'anar al jutge a reclamar el meu...
Perquè el recurs de reposició es planteja en l'òrgan superior.
Exacte. Es presenta el recurs de reposició es presenta en els ajuntaments on no hi ha Tribunal Econòmic i Administratiu, en el mateix òrgan.
D'acord.
Val? Si no, sí que anem al Tribunal Econòmic Administratiu. En els casos, això és quan era autoliquidació. En els casos en què és el propi Ajuntament el que liquida l'impost, només s'obre termini d'un mes per plantejar al·legacions i, sent en aquests casos, cal que s'hagin presentat al·legacions en aquest termini, ja que en cas contrari la via quedaria tancada. És a dir, tenim un sol mes. En el cas de liquidació tenim un sol mes per presentar aquestes al·legacions i dir, escolti, que m'ha liquidat erròniament. El que nosaltres considerem que és molt, bueno, cridaner, no?, que és un tema que s'ha de tractar,
sí,
és la situació especial de la transmissió de pèrdues, de la transmissió en pèrdues que ja estan prescrites. O sigui, hem parlat d'un mes i de 4 anys en cas d'autoliquidació. Què passa si ja han passat els 4 anys, però resulta que jo efectivament he fet una transmissió en pèrdues? No? O sigui, això pot passar. Ja han passat els 4 anys, però escolta, és que jo he perdut, no? Doncs, bueno, aprofito per comentar que al despatx han vingut a assessorar-se,
sí,
clients que ens han explicat, doncs, exactament aquesta situació, que fa més de 4 anys que van liquidar l'impost, autoliquidar l'impost, i és negatiu, o sigui, han tingut una pèrdua patrimonial. Ens pregunten si és possible reclamar per haver prescrit.
Clar, què els hi passa amb aquests,
exacte,
afectats?
Què passa? Doncs nosaltres expliquem, en primer lloc, bueno, que no hi ha precedents sobre això i que tot és una mica una aventura, no?
Ja.
Això per començar. Però nosaltres entenem que val la pena, doncs, recórrer, encara que hagi prescrit, perquè hi ha un article, que és el 217 de la Llei General Tributària, que regula quan serà nul un acte administratiu. I per tant, en aquests casos de nulitat, no hi ha prescripció, no hi ha termini de prescripció. Ens podem retrotraure tot el que vulguem. I un d'aquests casos és que no hi hagi una llei que doni cobertura a la liquidació d'aquest impost. Entenem que entraria en un d'aquests casos de nulitat i, per tant, en aquest cas no hi hauria termini per recórrer i nosaltres, doncs, animem el nostre despatx a recórrer sempre.
Sempre, eh? Fins quan durarà aquesta situació, eh? Aquesta situació que ens esteu explicant, Ricardo?
Bé, aquesta situació durarà fins que surti la nova llei que rectifiqui aquests articles que s'han declarat inconstitucionals. Llavors, aquesta llei de finançament d'hisendes locals, que és la que s'ha tocat amb aquesta sentència del Constitucional, se té que reformar i se té que treure una nova llei que reguli aquest impost. Aquesta rectificació ara està en tràmit, està en esborrany, però amb els problemes, diguem-ne, de governabilitat que hem tingut, eleccions diverses vegades aquest any, està tot aturat. Fins que no surti la nova llei, aquest problema persistirà.
I què els hi passarà, doncs, a les persones afectades?
Aquí està el tema. A veure, aquí ens hem de referir una mica a lo que és l'experiència d'altres situacions que hi han hagut d'aquest tipus. Pues, recordem el tema que ha hagut amb les hipoteques, recordem el tema que ara també està recent del cèntim sanitari, o, de més antic, un cas que en el seu dia va donar molt que parlar, que era el tema de la pertinença i l'obligatorietat de contribuir a les cambres de comerç. Tots aquests temes, al final, han acabat sent resoltos al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Clar, si tenim que arribar fins allà, que serà el més lògic, i depenent de com acabi fallant, imaginem-nos que acabés fallant a favor de tothom, que no només perquè està tenint pèrdues, sinó que tothom que consideri, perquè hi ha altres situacions molt especials, que encara no havent-hi ni guany ni pèrdua, són aquestes que ha apuntat la Marta, de que el guany era tan ínfim que a vegades l'impost superava aquest guany, o realment era confiscatori perquè s'emportava l'impost gairebé tot el guany. Hi ha situacions que són molt dubtoses, ¿vale?, que estarien en una zona d'aquestes grises intermitja. Per exemple, tenim una casuística en el món de l'empresa molt important, que és, per exemple, les transmissions dels leasings. En els leasings hi ha una transmissió que és, podríem dir, fictícia, ¿vale?, perquè la financera té el bé al seu nom, ens està finançant i per això el té el seu nom, perquè se té que garantir que fins que no acabem de pagar el bé el té a la seva propietat, però quan acabem de pagar resulta que tenim que fer un canvi de nom. Bueno, doncs estava liquidant aquest impost quan en realitat la titularitat real del bé des d'un principi pertanyia a aquesta persona que estarà. Llavors, hi ha moltes circumstàncies que encara estan per resoldre, o, per exemple, en aquests casos que també si hi ha guanys o no hi ha guanys, com se determinen si hi ha guanys o no hi ha guanys? Sembla ser que alguns tribunals es basen única i exclusivament en veure l'escritura de compra i l'escritura de venda, i aquesta diferència és la que determina si hi ha hagut o no hi ha hagut guany. Cada vegada més, gent el que fa és determinar aquest guany, per exemple, com se determina l'impost de la renda, que és afegir-hi també totes les despeses que ha tingut aquesta operació. Clar, moltes vegades t'hi trobes que a la que afegeixes les despeses d'impostos que han hagut, de despeses que has pagat de notari, de registre i tal, resulta que el que comparant escritures pot haver-hi guany, a la que li apliques les despeses has tingut pèrdua. Bueno, doncs què passa amb aquests casos? De fet, el Tribunal Suprem, crec que és, ja ha rebut una sol·licitud per definir-se en aquest sentit si pot admetre a l'hora de fer el càlcul totes les despeses a semblança de l'impost de la renda, que són impostos diferents, però realment allà el concepte de guany o pèrdua es calcula d'aquesta manera. Llavors, nosaltres el que veiem, això és com una carrera de fons que trigarà, i sobre els casos que estan clars, per exemple, avui a un diari ja sortia una notícia de que deia que l'Ajuntament de Barcelona havia acceptat, ja havia tornat ja de l'ordre de 8 milions d'euros i calculava que el total del cost estaria sobre els 20 milions. I això pensem que és només en els casos que l'Ajuntament de Barcelona té que tenir molt clar que té que tornar els diners. O sigui, que no posa problemes. O sigui, aquests casos dubtosos, aquests casos discutibles, aquests casos que poden crear alguna mena de conflicte, a l'Ajuntament de Barcelona segur que no els està contemplant aquí. Correcte? Estem parlant de 20 milions d'euros. Llavors, entenem que és una carrera de fons en la qual el sol fet de recórrer marcarà una posició que encara que en un principi, en determinades situacions, t'estiguin dient que no, perquè te tindran que dir que no, perquè si no seria una hecatombe pels ajuntaments, perquè imaginem-nos el que seria tornar totes les plusvàlues. És una barbaritat. Correcte? Llavors, d'aquesta manera ho posem com una carrera de fons en la qual el fet d'anar recorrent ens fixa una posició. Què cap esperar? Pues com ha passat en altres qüestions, que si un dia, pues, a nivell de la Unió Europea o a nivell de la llei que es faci nova o a nivell d'una sentència final, digui aquells que hagin recorregut tindran dret amb aquesta devolució o tindran el dret reconegut. I aquells que no hagin recorregut, clar, no se'ls reconeixerà el dret perquè no l'han reclamat.
Perquè, Ricardo, què podem esperar d'aquesta nova llei? Quin sistema establirà? Un sistema objectiu?
A veure, té que estar un sistema sobretot objectiu, perquè, a veure, el problema de la sentència del Constitucional era perquè la llei antiga, que era el que donava problemes, incomplia un concepte tributari bàsic, que ho reconeix la Constitució, com és el concepte de que tenir que gravar les rendes, vale? Sí. Però les rendes que realment s'han produït. El problema d'aquest sistema de càlcul és que realment no contemplava que s'havien produït rendes. O sigui, la capacitat econòmica no es veia gravada. Es veia gravada una situació, però no la capacitat econòmica. Llavors, suposem que la llei, quan surti, realment vindrà a corregir aquesta situació i contemplarà les situacions en les que realment hi ha un guany ja no establert per uns imports que poden ser més o menys objectius qual és el valor catastral, sinó realment de mercat. Que estiguin d'acord amb el que és el valor de mercat. Hem vist aquests anys vendre immobles per preus i molt inferiors al valor catastral que tenien.
Us sembla si fem com un repàs final? Ens queden pocs minuts, eh? I us fem algunes preguntes. Perfecte. Sí? Us sembla bé?
Perfecte.
Jo, de cara... Puc recórrer, encara que hagi tingut guanys, que és una pregunta, que ens hem anat fent i que ens heu anat responent.
Sí, podem recórrer, encara que hi hagi hagut guanys. De fet, abans he parlat de l'última sentència, el Constitucional, que aquesta és del mes d'octubre.
Sí.
Aquesta partia d'una qüestió d'inconstitucionalitat que la va promoure el jutjat contenciós número 32 de Madrid. I en aquesta sentència el Tribunal Constitucional argumenta que quan existeix un increment de la transmissió però la quota que surt a pagar és més alta que l'increment efectivament obtingut pel ciutadà, és una mica el que parlàvem abans de la confiscatorietat i el de gravar efectivament doncs la capacitat econòmica, doncs en veritat s'estaria tributant per una renda fictícia. Tenint lloc un excés de tributació contrari als principis doncs, dels que en parlen. Aquest cas que es va trobar al contenciós de Madrid, per veure una miqueta xifres així concretes o un cas així concret, es tractava d'un senyor que havia venut un terreny i el guany que havia obtingut era de 3.400 euros. Com que hi havia un guany, havia de tributar, perquè, com hem comentat, la norma només és nul·la, així ho ha matisat el Tribunal Suprem, en el cas de pèrdua. Per tant, com que hi havia aquest guany de 3.400, doncs va haver de liquidar l'impost i de tributar, perquè no entraven els casos de nul·litat. Què va passar? Que un cop liquidat l'impost, al final havia de pagar per aquest impost 3.500. O sigui, havia tingut un guany de 3.400 i liquidat l'impost havia de pagar 3.500. Bueno, doncs, el que passa és que això no pot ser i per això el Tribunal Constitucional doncs, també admet que en casos de guany doncs, es pugui recórrer, evidentment, en casos flagrants com aquest.
I puc recórrer una liquidació de fa 15 anys?
Bé, per el que hem comentat abans, veiem que té fonaments. No serà fàcil, perquè són situacions molt especials. El pensar que ara una liquidació de fa 15 anys la podem recórrer, però en realitat hi ha un concadenat de normativa que podria donar peu a que bueno, es pogués pensar que sí, perquè la falta de legalitat ve prevista a l'article 217 que ha comentat la companya Marta abans de la Llei General Tributària, i la falta de legalitat és un motiu de nul·litat, i aquest motiu de nul·litat fa que tingui la previsió de que no prescrigui, i si no prescriu, pues 15, 16, 17 o 18, o els que facin falta si no prescriu.
Ajuntament de Barcelona m'envia una carta on diu que suspèn la liquidació de l'impost. Què haig de fer? En un minut i mig, Marta.
En un minut i mig, val. Això molts ajuntaments ho fan perquè no saben què fer. Com que no hi ha una norma, perquè el TC la va anul·lar i encara no el legislador no ha promulgat una nova norma, doncs molts ajuntaments que fan diuen, bé, suspenem i esperem a veure que es promulgui la nova llei. Bueno, doncs això no es pot fer, no és correcte. Aquesta suspensió és nul·la perquè les causes de suspensió estan tassades a la llei, que vol dir que estan explícitament contingudes en quins motius es pot suspendre, i no haver una norma de cobertura no és un dels motius de suspensió. Per tant, s'hauria de recórrer aquesta suspensió. O sigui, això és el que nosaltres aconsellem des del despatx.
Per tant, fa una valoració positiva del que ha passat amb aquesta plusvàlua municipal?
Bueno, positiva en el sentit de que el contribuent pot reclamar, sí. El que passa és que això ha sigut un daltabaix que, a més, ja es veia venir que un dia o l'altre passaria.
Clar.
Que no.
Era d'esperar, no?, que passés en algun dia.
Sí.
Ha estat un plaer estar avui amb vosaltres aquí al programa Primera Hora a Tirant pel Dret, des de Digestum Legal, Ricardo Calvo Moliner, economista i assessor fiscal, i també la Marta Jové, advocada. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Mercè.
Fem una cosa. Recordem als oients que ens estigueu escoltant, que us veieu afectats amb aquesta plusvàlua municipal, podeu trucar al 93-265-7844, és el telèfon de Digestum Legal, o bé entreu a digestum.es i d'aquesta manera doncs, podeu tenir més informació sobre aquest i altres temes. Que vagi molt bé i moltíssimes gràcies.
Gràcies a
vosaltres.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel Dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei. We'll be right back.